De conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital.
Senyores i senyors, què tal? Com estan? Benvinguts, ben trobats un dia més a un programa més. És l'Espai Vital. Jordi Puy al control tècnic, la Maria López al meu costat. Bon dia, Maria.
Hola, bon dia.
I avui de convidat tenim el Josep Maria Ons. Bon dia.
Bon dia.
Molt bé, doncs amb 3, 2 o 1 comencem el nostre programa d'avui.
Estàs escoltant Espai Vital.
I des de Ripollet, Cerdanyola, Montcada, Barberà, Santa Perpètua i Sabadell. Hola, Maria.
Hola.
Què tal estàs?
Molt bé.
Què ens portes avui?
Doncs mira, avui tenim el plaer de tenir amb nosaltres el Josep Maria Oms. El Josep Maria és un practicant i ensenyant de ioga i és una persona que, segons ell ens ha explicat, té la ment oberta a tots els principis i coneixements diferents. Li agrada aprendre, li agrada...
L'autoconeixement.
L'autoconeixement. Benvingut, Josep Maria, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres.
Molt bé, et defineixes com a professor de ioga.
Com un buscador.
Un meditador.
M'agrada molt la meditació, sí. Avui aquí he sigut invitat per parlar de la meditació. Per mi, doncs, voldria expressar-me de la forma més simple i senzilla possible, perquè jo no crec en totes les coses complicades, crec en la senzillesa i en la simplesa de la vida i de les coses. I la meditació és una eina que ens ha donat la naturalesa que ens permet buscar dintre nostre. Sempre estem buscant fora el que no podem trobar. Si alguna cosa real hem de trobar, està dintre nosaltres. I el fet de meditar, aprendre a meditar, permet aquest accés al nostre interior i a les revelacions, manifestacions que cada persona, d'acord amb el seu estat evolutiu, va aconseguint. Llavors, per meditar és evident que no ens podem enfrontar a la meditació si ens trobem en un estat d'ànim pues, negatiu, hi ha problemes, hi ha tensions i coses, no? Per poder accedir una mica a la meditació...
Josep Maria, un moment. És que estem anant molt ràpid. Va. Jo necessito que em diguis planerament la paraula del pueblo llano, del carrer.
Sí, sí.
Què és la meditació? Què és?
Sí, trobar-se amb un mateix.
Molt bé. Trobar-se amb un mateix vol dir... Ficar la ment en blanc, no?
Bueno, això són coses, no? Evidentment hem de silenciar la ment, hem de procurar silenciar la ment, no?
Però què hem de fer per meditar, Josep Maria?
Un estat d'atenció. Atenció. A si mateix.
És a dir, escoltar-nos.
Sí. La forma més facileta que jo podria recomanar és a la persona que diu, bueno, jo vull sossegar-me, vull meditar, vull fer qualsevol cosa. Pues, si un se centra en la respiració, una respiració rítmica, amb ioga podeu trobar infinitat de sistemes respiratoris, però per mi una de les formes respiratòries que m'ajuda molt a aquietar tot el meu món intern, tota la ment i totes aquestes coses, és la respiració rítmica. A vegades un tinc que esperar una mica perquè vas respirant i estic sentat amb la respiració i van anant desapareixent el món del pensament, va desapareixent, ara en ve un, ara en ve un altre, ara tarda més i arriba un moment que un es troba amb aquesta cosa. Llavors és quan un té que interioritzar. De fet, Totes aquestes coses, sent simples i senzilles, fa falta per part de la persona un coratge. I fa falta una fe també, una fe en si mateix, no? De dir, bueno, jo sóc creació i jo tinc auxilis. Si la persona té creences o alguna cosa, mai està de més, sinó tot el contrari, pues buscar la connexió amb aquestes entitats que formen part de la seva fe i de les seves creences. I a partir d'aquí, els resultats de la meditació sempre són sorpreses. La realitat, el que és, amb el que ens sembla que és, no té res que veure. I per això, una vegada, a vegades tenim un conflicte. Quan nosaltres volem meditar és perquè al fons de tot hi ha algo que ens preocupa, algo que volem solucionar. Pot ser autoconeixement, pot ser un conflicte extern amb la família, amb la dona, amb els fills, amb el que sigui, pot ser un conflicte de treball, pot ser qualsevol preocupació. La persona, si vol meditar, l'únic que té que fer és discernir molt bé aquelles coses que més l'estan perjudicant i enfrontar-se, deixar totes les demés i centrar-se en allò. Allò l'únic que s'ha de fer és posar-ho a l'interior de la persona. Acallant la persona, la ment, automàticament allò va treballant i arribarà un moment que el seu interior es manifestarà.
Com es fa això?
Pues, senzillament amb l'atenció. Que no permetis que tu estiguis atent al teu interior i tinguis fe i confiança de que tu, aquesta realitat que tu ets, aquest ser que tu ets, et anirà manifestant miqueta en miqueta, perquè, clar, cada persona, depèn amb el que sigui capaç de profunditzar dintre la meditació, obtindrà unes respostes unes altres. No vulgueu fer comparacions, perquè som tots diferents. El que expressa l'interior sempre és una sorpresa. Sempre, mai és una cosa que la ment conscient pot...
O sigui, Josep Maria, el que estem dient és que acallem el conscient,
sí,
i deixem aparèixer el subconscient.
Sí, 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 i penseu que dintre del món del subconscient, que és com un magatzem, no solament d'aquesta vida nostra, perquè us agradi o no, en tenim moltes de vides tots, però no vull entrar en aquest tema, pues del subconscient poden afluir les coses bones o dolentes. Jo inclús he arribat espantant, perquè a vegades he utilitzat eines externes, una determinada mineral que n'hi ha, que ajuda a fer pujar el subconscient, i a vegades el que hi ha hagut amagat no estava preparat per rebre aquest impacte tan fort de les meves misèries que puc tenir, i ha causat problemes a la meva vida, alguna vegada, eh? Això és difícil. Però un ha d'estar preparat i sempre confiar de que el que és positiu, el que és l'amor, el que és la divinitat, que cada un l'entengui a la seva manera, la té que reclamar sempre que es trobés en una cosa d'aquesta naturalesa, perquè està pel damunt de tot. O sigui, qualsevol persona que decori, faci una invocació perquè qualsevol cosa d'aquesta naturalesa li sobrevingui a través de la meditació, ho pugui treure del damunt i li serà retirada automàticament.
Com comencem a meditar, en parlarem d'aquí a uns instants.
Cada 5 segons algú es queda sec al món. Cada minut, un nen. El 75% d'aquesta ceguesa es pot prevenir o curar. La Fundació Ulls del Món lluita contra la ceguesa evitable en territoris sense recursos. Ajuda'ns a fer arribar a més ulls el dret a la visió. Ulls del Món.
He tenido muy poca autoestima, muchas inseguridades y sigo sintiéndome poquita cosa al lado de los demás.
Soc Mercè, afectada de psoriasi i membre d'Acció Psoriasi. Si vols conèixer el veritable impacte de la psoriasi, una malaltia que va més enllà de la pell, et convido que visitis enprimerplano.org.
Doncs molt bé, continuem aquí amb el Josep Maria Homs. Ell és meditador professional.
No, això no, tot cosa no. Bueno, jo medito bastant, sí, i m'agrada, sí.
Josep Maria, la pregunta clau, és a dir, la gent que ens sent des de casa diuen, ai, sí, mucha meditació i això, com ho fem? Ens posem amb els genolls creuats, no, així les cames...
Deixem això, la meditació...
Traiem com... i fem el... que això és el que diuen, què és això? Què és aquesta música?
Jo no separo res i admeto de que pues, certes mantres i demés beneficien, però lo important és de que les persones que vulguin meditar han d'entendre que és una disciplina i han d'abraçar cursar aquesta disciplina.
Molt bé, explica'ns-ho pràcticament. Pràcticament. Què és el que han de fer?
Pues jo em posaré a mi mateix. Jo sí. Normalment pues, vaig abraçar aquesta disciplina i m'aixeco a les 5 del dematí i estic jubilat. Però em aixeco a les 5 del dematí, tranquil·lament, faig 4 exercicis, vaig al lavabo, faig aquestes coses, i quan estic tranquil, pues, respiro pues, en qüestió d'uns minuts, i cada dia porta la meva inquietud, perquè sempre és diferent, no? I el primer que faig és, a través de la respiració i el relax, ho faig sentadet en una cadira, no necessito res espectacular, entén? Perquè es pot fer sentat amb la columna una mica recta, això sí que és veritat, perquè les energies puguin fluir millor. Tinc la meva forma de connectar-me amb el cosmos i amb la Terra, que m'agrada molt, jo pues, així ho entenc, i llavors tinc present pues, els auxilis que jo pugui tenir d'acord amb les meves creences, no? Pues, demano auxili als meus guies i el que sigui, i automàticament em poso a respirar, i ja veig, ja estic tranquil, vaig respirant i això. I arriba un moment en qual jo sento que ja estic a punt de centrar la meva concentració, la meva atenció en aquell problema que tinc. Quan estic tranquil·let, poso dintre meu aquest problema. Això, vull aquesta resposta, la vull buscar dintre meu. No la vull buscar amb el llibre, ni amb el senyor que sap molt, ni amb totes aquestes coses, perquè el món hi veu com està. Tanta gent que saben totes les coses, però la gent no ens disciplinem per abraçar-les. I llavors jo poso això al meu interior i ja ho deixo, desapareixo completament. El fet d'anar respirant, perquè ni siquiera en seràs conscient, és molt, molt suau, molt suau. Tant és així que una vegada, quan em vaig trencar la meditació per fer una comprovació, vaig veure que el meu ritme, això parlo de molt de temps, el meu ritme cardíac havia canviat completament, fins em vaig assustar d'un ritme cardíac molt suau, molt, molt suau, i tenia jo algo especial que no tenia mai. Per exemple, jo vaig veure que em vaig baixar sobre unes 50 pulsacions, 55 com a màxim. Com a màxim, quan jo normalment estic a 60, 65 pulsacions, aquelles 10 per mi és molt, perquè practicant jo com practico, doncs veiem molt bé com funciona el cos i això, i fixa't tu, hasta això em fa canviar. Bueno, això és un parèntesi només. El que vull dir que llavors, així que vaig entrant jo amb la meva tranquil·litat, no tinc que fer res, ho fa la naturalesa, ho fa la vida, ho fan el potencial que hi ha dintre del meu ser, igual que qualsevol altra persona té la mateixa opció. I les respostes que es tenen, doncs a vegades la resposta que un té al cap del temps, perquè es pot produir al cap de 10 minuts, al cap de mitja hora, al cap d'una hora, tens aquella resposta. Les meditacions poden inclinar-se pues, en problemes que hi ha ordinaris de la vida o comuns de les vivències de les persones. Es pot enfocar les inquietuds de naturalesa espiritual. Es pot enfocar pues, a qualsevol cosa que un, en aquell moment, al seu interior li dicti, perquè no pararíem de dir coses i de més, no? Jo sé que meditar és una cosa que quan un s'aixeca d'allà i ha fet un rato de meditació i ha quedat amb aquest silenci, doncs tens un estat de pau, un estat d'harmonia, un estat de coses, i un es dona compte, amb aquest estat, fàcilment, de que totes les resistències que ens fem a la vida, internes o externes, o sigui, quan topem coses, ens fan mal, i no sé per què, però les persones automàticament, tu penses d'una manera, i la millor, inclús em pots arribar a ofendre, i jo em quedaré parat, i si ets una persona que aprens a meditar, ràpidament, pues, si és que hi ha alguna cosa per perdonar, es perdonarà des de dintre i et donarà la meva bendició. Això no vol dir que jo m'aniré en direcció contrària, no vull dir que no t'acompanyaré. Però no hi ha
rencor.
Ni rencor. Això és una de les coses meravelloses. I després, una de les coses que jo he descobert amb la meditació és el fet de que, quan un es dona compte d'això, diu, carai, sempre els conflictes me'ls està creant el pensament, no els demés. Sóc jo que els accepto, sinó el món faci el que vulgui, però jo estic acceptant. Quan jo tinc un pensament que em causi malestar, que em causi angoixa o el que sigui, automàticament, si has meditat, veus que no l'acceptes. El teu interior t'està dient això, no és teu, deixa-ho estar. I passes a fer la vida normal. Si estic caminant, camino, estar amb aquí i amb ara, si estic fent una altra feina la faig, si estic rentant plats, estic rentant plats, però jo no vull aquell pensament. Ja no diguem si tenim un sentiment o una emoció negativa, que això encara és pitjor, això encara causa més dany a lo que se'n diu a la persona o al ser, el que vulgui dir, no?
Llavors, Josep Maria, el camp de la meditació aplicat a la salut...
Meravellós, si és una eina fonamental. El que passa que, claro, perquè si una persona dius... El problema és, jo què sé, mira, aplicat a la salut. La gent resulta que el primer que et diuen que no tenen temps. Sempre hi ha la mateixa cosa. Jo veig que la gent té temps per anar al futbol, estar als camps plens, per anar als espectacles, per anar a fer mil activitats, aneu a les superfícies comercials i la gent allà sembla que tenen... En canvi, quan es tracta de buscar-se a un mateix, d'una autodisciplina per l'autoconeixement... et conoces a ti mismo, noi, tot són excuses, vingut a temps. Jo veig la gent com es distreu amb revistes, lectures i coses. Jo què sé, si un medita es donarà compte, moltes lectures que acceptem i que veiem, que estan manipulades i tot això, deixeu-les estar. Mas si avui teniu documentació i coses que us poden ajudar a entrar a dintre vostre, tot és útil. Tot el que sigui honrat és útil. I avui teniu molta documentació de tota mena en aquest sentit.
Una cosa, tallant una mica.
Sí, sí.
L'alimentació és important en la meditació?
Maca pregunta, sí.
És important?
Sí, sí.
Doncs en parlarem en un moment, perquè ara anem amb l'Espai Salut, que ens parla avui la segona part d'alimentació i gent gran.
Salut.
En els últims temps ha augmentat l'esperança de vida, que en aquests moments es situa per sobre dels 80 anys gràcies a l'evolució que s'ha viscut al llarg del segle XX en molts àmbits. El fet de viure més anys és important, però encara ho és més fer-ho amb una bona qualitat de vida. Per aquest motiu s'ha d'incidir en la necessitat d'una alimentació equilibrada al llarg de la vida.
Amb la col·laboració del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona.
Continuem parlant de l'alimentació en la gent gran. Ho fem amb Clara Díaz, tècnica de la Unitat de Promoció de la Salut del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Hola, una altra vegada.
Hola, què tal?
En l'anterior espai, amb la Clara, parlàvem dels principals canvis que van lligats a l'edat i poden afectar l'alimentació. Parlàvem ja dels canvis corporals, ens van faltar els canvis de l'entorn i en l'activitat física, no? Si et sembla, comencem per l'entorn.
Sí, sí. Doncs mira, en l'entorn un dels canvis més importants són les situacions de solitud, o sigui que venen lligades a vegades a la viduïtat, a aïllament social, i llavors això pot afavorir una malnutrició. Això recomana que sempre doncs, les persones que es trobin en aquesta situació puguin facilitar-li que mengin acompanyat sempre que sigui possible, esclar, perquè així el menjar sigui un motiu per gaudir i no acabi sent una obligació. I tampoc ens hem d'oblidar que també disminueix el poder adquisitiu de moltes persones en aquesta situació. Llavors, clar, mengen certs aliments, diguem-ne, més barats. I per això, tant a nivell dels serveis sanitaris com inclús dels serveis socials o dels serveis de salut pública dels ajuntaments, es pot tenir cura de donar-los informació perquè puguin menjar de la manera més equilibrada possible sense fer grans despeses econòmiques. I l'activitat física, doncs, bueno, és fonamental per tots, tant per gent gran com per gent més jove, però en el cas de la gent més gran, potser es pot lligar a activitats tan quotidianes com passejar, anar a comprar, anar a veure els nets, coses del nostre dia a dia, de manera que ells puguin gastar l'energia necessària per mantenir la gana i, a més, que puguin afavorir les relacions socials en el seu entorn, que això, com hem comentat abans, és molt important.
En general, podríem dir que tant les necessitats com recomanacions nutricionals per la tercera edat són similars a la resta de la població adulta, Clara?
En una persona sana són força similars. El que passa que, com he dit abans, l'energia que gasta una persona més gran doncs no és la mateixa que un jove, per exemple. Però les necessitats nutricionals són molt, molt similars sempre que la persona estigui sana, que no tingui cap malaltia.
No sé si ho podíem resumir amb menys calories i més nutrients. Seria un bon resum?
Sí, més o menys.
Quins són els aliments necessaris perquè la gent gran tingui els nutrients indispensables per a aquesta alimentació sana i equilibrada?
Doncs mira, hi ha aliments que són fonamentals i que s'han de prendre cada dia. Un d'ells és l'aigua. L'aigua, com he dit abans, és fonamental perquè la nostra gent gran doncs, pot patir deshidratació. Llavors, de 6 a 8 gots diaris d'aigua són imprescindibles. També hi ha altres aliments que també s'han de menjar dia a dia, com són els que són més els hidrats de carboni, o sigui, els farinacis, el pa, l'arròs, les patates, cuinats de la manera que vulguin, o sigui, hi ha mil maneres per cuinar-los. També s'han de prendre cada dia verdures i hortalisses, fruites, i per cuinar es recomana l'utilització d'oli d'oliva, si és possible. I també diàriament s'ha de prendre làctics, que ja poden ser bé llet o bé iogurts o derivats, i sobretot fruita seca, que també és molt, molt important.
Doncs uns consells finals per la gent gran, Clara, sobre la seva alimentació. Quins consells es poden donar perquè gaudeixin d'una bona salut?
Com a consells generals, un consum suficient de proteïnes és molt important, o sigui, de vegades les dietes estan escasses de proteïnes. Cuidar el tema dels greixos saturats, que són aquells que obstrueixen les nostres artèries i afecten el cor. Per això es recomana menjar carns menys grasses, com per exemple les carns blanques, com el conill, punàs, pollastre o gall dindi. Menjar aquells greixos més bons, com per exemple els que estan en el salmó, el verat, les sardines, evitar la brioxeria i les margarines, prendre fibra, que pot venir a través de la fruita, la verdura o inclús la fruita seca, sobretot l'aportació de calci pel tema dels ossos i la vitamina D, fent passejades, prenent una miqueta al sol, beure aigua, no menjar de pressa, gaudir del menjar. Ara que ells tenen més temps que la resta, que anem una miqueta de bòlit sempre, doncs aprofitar aquest estat, moderar sobretot, com he dit abans, el consum de sucre i el consum també d'aliments salats, sobretot aquells plats més preparats. I també el consum d'alcohol, tampoc ens hem d'oblidar d'això, que de vegades, a part que ens treu la gana, doncs també fa treballar molt el fetge i interacciona amb molts medicaments, i la nostra gent gran, malauradament, molta, doncs està prenent medicació.
L'alimentació en la gent gran. N'hem parlat amb Clara Díaz, tècnica de la Unitat de Promoció de la Salut del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Gràcies i fins una altra.
Moltes gràcies a tu.
Espai Vital.
Jo no sé, Maria, si passa a tu, però d'ençà que ha arribat el Josep Maria Homs, tinc una pau espiritual en mi mateix.
És que dona pau aquest senyor.
Parla, quan parla, don calma, don pau, i potser això també és interessant per una persona que fa meditació.
Sí, sí.
Josep Maria, el que dèiem abans de... Ara fa poc... que no sé què em posa.
El tema de salut.
Efectivament. Sí. De gent alimentació. Gran i salut. Sí. Mm. Doncs el que dèiem, doncs d'això anem, no? És important l'alimentació, meditació?
Claro que és important, sí? Sempre és important. L'alimentació, mireu, si hi ha diferents metabolismes, per tant, no hi ha una regla general per tots, perquè és absurd, no hi és. No obstant, hi ha una cosa que sigui vital per les persones, que és que sàpiguen triar la compatibilitat dels aliments versus el seu metabolisme.
Me lo explique.
Ben clar.
Me lo explique.
Pues, per exemple, no és compatible el barrejar el pa amb la carn. L'hidrat de carboni amb una proteïna pues no està bé. Sin embargo, es va barrejar la carn pues amb la verdura.
I això qui ho marca?
Això, jo,
dietista.
Hi ha infinitat de llibres que parlen de la compatibilitat dels aliments. Mm. És el punt, per mi, és el punt bàsic. Jo negar, això ho pots menjar i això no, no. No està, no s'ha de ser rígid. El problema de l'alimentació avui en dia és que, a part de la menjar basura, que molta gent fa molt abús, és l'accés de menjar. Una de les meravelles que trobareu per la vida, per la vostra salut, és que deus una mica amb gana. Mengeu el que vulgueu, mengeu d'una forma ordenada i tenint en compte una mica la compatibilitat dels aliments i fora problemes. Jo no he fet mai règim, ni en faré mai. Uh-huh. I sóc tendent a engreixar-me. Si jo, si a la que em surti de la meva norma, em posaria com un d'allò. I en canvi, peso 69 quilos com pesava el dia que em vaig casar.
És a dir, que has portat un control estricte del teu menjar.
No, això de no barrejar. No barrejar.
No barrejar.
Jo és que he tingut problemes de tiroides i a mi em van curar la tiroides amb una dieta que era no barrejar hidrat amb proteïna.
Claro.
I em va regular tot el tema tiroideal.
Claro que sí, claro que sí. Però el més meravellós que hi ha de tot això és de que la gent busquem solucions i coses amb el menjar i el no menjar i tot això. Jo vull deixar un últim missatge a les persones, no? Que dediquen un esforç a l'autoconeixement. Aquesta paraula, conócete a ti mismo, que vaig estar veient fa dies passats, està en Egipte, em va meravellar, pues aquest principi l'hauríem de perdre mai de vista, perquè és l'única forma. A fora, evidentment, podem sumar molta informació, moltíssima informació, i al final acabarem fets un lío. L'únic que hem de fer és entrar dintre nostre i coneixem-nos a poc a través de la meditació, a través d'aquest silenci interior i a través d'una disposició i una aspiració lògica. I no oblideu de que si feu meditació i aquesta meditació que feu no la teniu present per administrar el vostre sistema de vida, a ser tolerants, a ser respectuosos, a acceptar la vida, a no fer resistència als altres, a autoestimar les persones tal com són, no com us agradaria que són. Quan us plantegeu algo, heu de pensar de seguir de qui diu això, jo, o aquest cúmul de creències que tinc acceptades moltes vegades absurdes, no? Cada un s'ho ha de plantejar, cada un que entri al seu interior, que no esteu sols, que teniu el cel a la vostra disposició, cada un la seva manera. No sóc amant ni sóc fanàtic de cap religió ni cap mena de cosa, però sí que tinc una fe gran i una voluntat i un coratge en aquest moment per portar tants anys, que porto 40 i pico d'anys, 45 anys, penso, en aquesta vida, i l'únic que puc donar de si és que visco amb il·lusió, estic ple d'esperança, i fins ara he pogut passar tots els reptes que m'ha portat la vida, de malalties i de coses, perquè sóc com tothom, pues d'una manera que inclús hasta a mi mateix em sorprèn. Diria que està miraculosa.
Doncs, mestre Josep Maria Homs... T'agraïm moltíssim, moltíssim que hagis estat avui aquí, sortim molt relaxats, és a dir, avui me'n vaig a dinar
i amb reflexions al cap.
Sí. Totalment. Bueno. Estic tranquil. I amb aquesta tranquil·litat ens acomiadem de tu, tot dient que d'aquí a poc el Josep Maria estarà fent classes de ioga en un local d'aquí de Ripollet.
Aquí a la vora, sí.
Sí? Com es diu?
No puc fer públic ara perquè no és el moment. Però
bé,
sí.
Si qualsevol persona es vol posar en contacte amb el Josep Maria, truqueu a la ràdio i nosaltres us facilitarem el seu telèfon. Josep Maria, moltíssimes gràcies. I bueno, fins una altra.
Fins una altra. Vale.
Estàs escoltant Espai Vital.
I Espai Vital, que té ganes de fer la roda informativa per conèixer les últimes novetats sanitàries en quant a salut pública i salut habitual. I anem a fer la roda i la comencem aquest cop amb Ripollet. Allà es troba la Reme Herrera.
Salutacions des de Ripollet Ràdio. Aquesta setmana us volem recomanar una activitat que suposarà el punt i final al programa d'activitats organitzat per l'Associació Ripollet Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica durant aquest mes de maig, a motiu del Dia Internacional de la Malaltia, que es va commemorar el passat 12 de maig. Es tracta d'un taller de musicoteràpia impartit per Mari Carmen Oñate, on a més de fer una xerrada prèvia, realitzarà amb els assistents diverses activitats de musicoteràpia. L'activitat tindrà lloc aquest dijous 31 de maig a les 6 de la tarda i és totalment gratuïta. Durant el cicle d'activitats, l'entitat ha dut a terme programa diverses xerrades sobre alimentació, un espectacle de màgia per a tots els públics i una conferència sobre el fet de canalitzar els sentiments de manera positiva per tal de millorar la qualitat de vida dels malalts de fibromialgia, fent que s'enfrontin amb menys patiment a la malaltia. Així que ja ho sabeu, aquest dijous, musicoteràpia al Centre Cultural de Ripollet a partir de les 6 de la tarda. Fins la setmana vinent.
Gràcies al... Ja m'has confós.
Darrem Herrera.
M'has confós, Maria. Clar, és que avui Alberto Castro, que havia de venir, doncs no ha vingut.
Ens ha fet el salt.
Ens ha fet el salt, i això no pot ser. Doncs molt bé, de Ripollet ens anem cap a...
Cap a Barberà amb la Judit González.
Salutacions de Ràdio Barberà. El passat dissabte 26 de maig, l'Auditori Maria Feliu de Barberà del Vallès va acollir l'obra Les cadenes són per a romper-les, dirigida per Joaquim Martos, interpretada pel grup de teatre Campant Tiquet de Mollet. El muntatge, que va servir per recollir fons per l'associació Corazón de León, Lucha contra el Càncer Infantil, va fer un repàs per diferents aspectes de la vida, la mort, les drogues, els maltractaments, entre d'altres, i les cadenes invisibles que ens lliguen i que hauríem de trencar per aconseguir la felicitat i la pau interior. L'entrada, que tenia un preu de 3 euros, anirà destinada a lluitar contra el càncer infantil. Corazón de León és una entitat sense finalitat de lucre que treballa i recapta fons amb l'objectiu de recolzar econòmicament a les famílies, nens i nenes amb càncer, per oferir-los acompanyament i assessorament vers la malaltia. Fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent, Judit. Moltíssimes gràcies. I ara, Xavi, cap a quina població anem?
Cap a Montcada. A Montcada Ràdio, allà es troba la Sílvia Díaz.
Hola, salutacions des de Montcada, l'Espai Vital. L'Ajuntament de Montcada i Reixac està buscant la implicació del sector dels bars i restaurants del municipi en la lluita contra l'obesitat infantil. La presidenta de l'àrea social, Anna Ribas, i la regidora de Salut Pública i Consum, Mari Carmen González, es van reunir el 22 de maig a la Casa de la Vila amb un grup de restauradors de la ciutat per presentar i implicar-los en el programa TAU de prevenció de l'obesitat infantil, al qual l'Ajuntament es va adherir el 2010 i que té com a objectiu conscienciar i informar sobre els correctes hàbits alimentaris saludables i a la vegada promoure l'exercici físic entre tots els nens i nenes. El projecte pretén implicar les famílies, així com tots els agents socials, institucions i empreses, per tal de treballar conjuntament en la lluita per frenar aquesta patologia, que es considera una epidèmia del segle XXI, segons l'Organització Mundial de la Salut. TAO Salut Infantil és un programa de prevenció de l'obesitat infantil que es fa a tot el territori espanyol i pretén mobilitzar la ciutadania cap a un estil de vida saludable, tot i que el públic objectiu inicial són els nens i nenes, es pretén arribar a canviar els hàbits de tota la família i de la població en general. Doncs bé, això és tot. Fins la setmana vinent.
Gràcies, Montcada. Gràcies, Sílvia Díaz. I de Montcada anem a l'altra punta.
Anem a Santa Perpètua. Donem la benvinguda a la Sílvia Pagès. Bon dia,
salutacions,
Sílvia.
Salutacions des de Santa Perpètua. Avui us parlem d'una iniciativa de solidaritat ciutadana. El nostre municipi s'ha sumat a la campanya SOS Richie, que consisteix a recollir taps de plàstic per tal de recaptar diners per pagar el tractament d'un nen malalt de càncer. Neix d'una iniciativa ciutadana i de moment hi ha un punt de recollida a l'escola Bressol Can Folguera. El tractament que rep el Richie, aquest nen amb 6 anys, que ha hagut d'operar ja 12 vegades, costa 500.000 euros. El Richie és un nen de Palamós que a finals de l'any passat va ser diagnosticat d'un tumor cerebral molt agressiu. S'ha engegat aquesta campanya de solidaritat ciutadana arreu de Catalunya per tal de recaptar fons per pagar el tractament que ha de rebre a Boston, als Estats Units, i al qual els pares, que s'han vist obligats a deixar de treballar, no poden fer front sols. Santa Perpètua s'assuma, doncs, al SOS Richie per iniciativa de la perpetuenca Edelweiss Velázquez, mare d'un alumne de l'escola Bressol Can Folguera, on es fa la recollida de taps. Amb un gest senzill es pot contribuir a ajudar aquest nen. Al web de la campanya www.sosrichie.org hi trobareu més informació. La voluntat és que a Santa Perpètua hi hagi aviat més punts de recollida de taps de plàstic. De moment, amb aquesta campanya han aconseguit recaptar 125.000 euros, però aquests diners no arriben ni a cobrir les factures de la primera fase del tractament. Això és tot des de Santa Perpètua. Fins la setmana vinent.
Molt bé, fins la setmana vinent. Recullo per felicitar aquesta iniciativa. No sé si l'has vist, de recollir taps, els taps de les ampolles.
Sí, aquí a Ripollet també s'està fent.
Sí, és a dir
que... Recull al Col·legi Ginesta. I a l'Enric Tatxer també.
I al Mercat Municipal.
I a punts de recollida.
Molt bé. Doncs anem cap a Sabadell. Ara mateix. I qui tenim a Sabadell?
La Karen Madrid.
Salutacions des de Sabadell. Avui us parlem de les fonts naturals de la ciutat, concretament de la seva aigua, ja que segons l'última anàlisi de l'Ajuntament de Sabadell no és apta pel consum humà. Aquesta aigua, que prové d'aqüífers i de deus subterrànies, té més nitrats del que és recomanat i també més contaminació biològica. Per això el consistori fa una crida a la ciutadania perquè no agafi aigua d'aquestes fonts per beure, ja que si es guarda a casa, els microorganismes es poden multiplicar. Això podria provocar problemes digestius. És tot des de Sabadell.
Això és Espai Vital.
I ara, Xavi, i Josep Maria i tots els oients que tenim escoltant a l'altra banda, us volem recordar una festa molt especial que tindrà lloc el dia 3 de juny. Mm-hmm. Posa't la gorra, a Port Aventura. Us convidem a totes i a tots a anar-hi i a col·laborar amb la FANOC, que és l'Associació de Famílies i Pares i Mares de Nens amb Càncer, que ja vam tenir fa 2 setmanes aquí el programa.
Molt bé, podreu comprar la gorra aquesta a Port Aventura.
Exacte, hi haurà una festa dedicada als nens i a les nenes.
I posa la gorra, o això és el que diu la cançó.
Posa la gorra i col·laboraràs, i els nostres somnis farem realitat. I ara tots junts cantem la cançó i amb molta força ens donem suport. Agafa la gorra i treure-te-la. Vine el company i un altre tindràs. Mira'm a l'esquerra, mira'm a la dreta. Posa-la al davant, posa-la al darrere. Mira com gira la gorra canyera. Amb mi portaré, hey, 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 i un gran somriure jo mostraré, hey, hey, hey. Quan vagi al metge, a l'escola o al parc, la festa major o al gimnàs. Amb la meva família i amb mi, hey, 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 sempre han estat molt per mi, hey, hey, hey. Volem que la festa sigui perfecta i cada any més gent reunir.
Posa't la gorra el dia 3 de juny a Port Aventura.
Jo me la penso posar.
Jo també.
A l'Espai Vital ens posem la gorra en col·laboració amb AFANOC, que és l'associació...
Famílies, nens i nenes...
amb càncer. I em sembla que els nanos tenen dret a tenir una vida millor, ja que no els passi coses d'aquestes. Quan tens un fill, te n'adones. Molt bé, continuem.
Espai Vital, el primer programa adaptat de les ones.
Què tal si anem al capítol, pràcticament el penúltim, em sembla recordar. Em sembla que és el 27, capítol del llibre Alta Sensibilitat, una vida trencada per l'ictus. A través de la veu de la Maria López, escolteu Alta Sensibilitat.
A continuació... les ofrecemos Alta Sensibilidad, un libro sobre el ictus. Alta Sensibilidad, un libro de Isabel Palomeque, escrito en primera persona y llevado a la radio de la voz de María López. Una producción de Espai Vital.
F-O-L-T-R-A. Foltra. Esta es la primera palabra que un chico de 22 años pronunció de manera obsesiva tras salir del coma. Había sufrido un accidente de tráfico que le había afectado gravemente el cerebro. No significa nada. bien, no significaba nada porque ahora es el acrónimo de un proyecto que ayuda a la rehabilitación física e intelectual de los que han sufrido daños cerebrales. F igual a fe. O igual a optimismo. L igual a lucha. Y TRA igual a trabajo. Para mí, además, es sinónimo de futuro y de esperanza. Mis circunstancias me han hecho vivir el día a día sin pensar demasiado en aquello que ha de pasar. No me puedo permitir. Hubo un momento en el cual imaginaba y planificaba mi destino, y después, un ictus me arrebató todo aquello en lo que soñaba. Así pues, con esta lección a las espaldas, solo espero que las cosas pasen y que mi futuro nazca de un presente continuo. Precisamente, este es el tiempo verbal en el cual vivo, un presente que no se acaba. Por ello, es por lo que lucho cada día, porque el día de hoy me traiga un mañana mucho mejor y me sienta cada vez más cerca de la persona que habría podido ser antes del derramamiento cerebral. En este posible mañana ha aparecido el proyecto Foltra y me ha devuelto las ganas de soñar y codiciar algo mejor para mí mismo. Soy consciente de que no es la primera vez en la que me lanzo ilusionada en brazos de una terapia con la esperanza de una rehabilitación extraordinaria. Pero en esta ocasión lo he visto con mis propios ojos. Mi madre y yo nos hemos desplazado a Galicia para comprobar cómo trabaja este protocolo experimental basado en el uso de las hormonas del crecimiento. Desde la primera reunión con el médico que dirige Foltra, todo ha pasado a un segundo plano. Solo quiero formar parte de Foltra y ofrecerme para que experimenten conmigo, como ya lo han hecho con otros afectados. Los resultados me han hecho casi llorar de emoción y en el corazón se me ha instalado el deseo y la inquietud. El joven de 22 años que dio nombre al proyecto es el hijo del director médico de Foltra. La perseverancia e intuición de este padre permitieron que el chico recuperara el 95% de la funcionalidad cerebral en un año. El espíritu luchador de este hombre me ha recordado a mí misma y, desde luego, a mis padres, con su ánimo constante por encima de todas las limitaciones. Así que este es el presente y futuro que anhelo. Quiero confiar en un paso revolucionario de la ciencia y desear con todas mis fuerzas que este sea el tratamiento definitivo. En unos meses ingresaré y lo descubriré. Mientras, he decidido seguir cada una de las oportunidades que se me han presentado. Clases de yoga, estudios adaptados de nivel universitario y, además, una propuesta para participar en un film. Mi vida continúa en presente continuo y en este tiempo verbal sigo una máxima bien sencilla. Estoy segura de que han de pasar muchas cosas, cosas buenas, y estoy dispuesta a luchar por cada una de ellas.
Y hasta aquí Alta Sensibilidad, un libro sobre el ictus. Alta Sensibilidad, un libro de Isabel Palomeque, escrito en primera persona y llevado a la radio de la voz de María López. Una producción de Spy Vital. Alta Sensibilidad, un libro de Plataforma Editorial.
Saps llegir? Ells no. Podem canviar-ho. Truca a Mans Unides, 93 487 78 78. Units treballarem per a donar una educació completa als nens sense escolaritzar que hi ha al món. Mans Unides, 93 487 78 78.
A més de la cura de la seva àvia, la Yamuna necessitarà atenció mèdica, educació i una alimentació bàsica. Apadrinar o ignorar? Tu esculls. Apadrinar un nen o una nena a la Fundació Vicente Ferrer significa donar suport a tota la seva comunitat. Uneix-te a la Fundació Vicente Ferrer i participa en el canvi. Entra a tuescoges.org i informa-te'n.
Això és Espai Vital.
Que, per cert, no hem dit el correu electrònic on ens podeu enviar qualsevol queixa, suggeriment, i que ara la Maria, no sé si sabrà o se'n recordarà de l'adreça de correu electrònic, però si de cas, jo me la sé. Maria, la saps?
Fem la prova.
Fem-la.
Radio Espai Vital, tot junt, sí. @telefonica.com. radioespaivital@telefonica.net.
radioespaivital@telefonica.net, una adreça de correu electrònic on què ens poden enviar els nostres oients?
El que vulgueu. Ens podeu enviar suggerències, comentaris, peticions especials per entrevistes, el
fins
que vosaltres
i tot, vulgueu. Fins i tot, al final del programa sempre donem a escollir una cançó concreta i vostès estaria bé que també ens ho demanéssiu.
Sí, podem dedicar un tema a qui vosaltres vulgueu, algú especial.
I una altra adreça, la del blog d'Espai Vital. Ho farem de la manera simple, senzilla i que us costarà menys per buscar-lo, trobar-lo i veure què hi ha penjat. A través del cercador al Google poseu Espai Vital i la primera opció que apareix és el blog del programa.
I que allà mateix podeu escoltar i descarregar el programa de ràdio. Si no teniu temps d'escoltar-nos el dia que sortim, tenim la ràdio online i allà podeu veure la foto del convidat que hem tingut, una breu explicació, i cliqueu i podeu escoltar el nostre programa.
Doncs ja ho sabeu, totes aquestes cosetes que fan que Espai Vital sigui un programa amè, divertit i per tothom, per tots els que ens escolteu. Doncs molt bé, hem arribat a un punt ja, la finalització del programa, i ho farem amb la cuina, no,
Maria? Ja se sent l'oloreta, no la sents
sí,
tu?
Sí, ja un rum-rum amb el estómac. Ja. Mira, això anirà bé amb el que parlàvem amb el Josep Maria Homs, de l'alimentació. Què ens portarà avui la Conxita Naudi? Doncs glòries, escoltem.
Hola, amics. Avui la recepta són glòries. Recepta conventual espanyola. Els ingredients, mireu, són per 6 o 8 persones. Necessitarem 25 grams de farina, 6 rovells d'ou, 2 ous, 125 grams de sucre, sal, mig litre de llet i pell de llimona. A la preparació, mireu, agafareu un bol i posem un ou sencer junt amb la farina. Això es barreja bé i aleshores s'hi afegeixen els 6 rovells d'ou, el sucre i l'altre ou sencer i una miqueta de sal. Tot això es treballa bé, la barreja inclús amb les mans, procurant anar-la aixecant perquè hi entri una mica a l'aire. Aleshores s'hi posa la llet tèbia i també s'hi posa la pell ratllada de llimona i es torna a barrejar, sobretot amb les mans. Aleshores, quan estigui això, agafarem uns motlles petits de pastisseria untats amb una mica d'oli i repartirem la barreja i els posarem al forn precalentat i es deixaran coure uns minuts, 7 minuts, més o menys, fins que les glòries hagin agafat un color groc dorat i hagin pujat uns 7 mil·límetres per sobre del motlle. Mireu, aquests pastissets porten el nom de glòries, la part del cel més especial, el lloc on gaudeixen de la presència del Déu dels Sants, els àngels i els benaventurats que després d'una vida exemplar han merescut el premi d'entrar en aquest lloc tan especial. Doncs res més, espero que us hagi agradat. Fins la setmana vinent.
Senyors, senyores, gràcies a tots per la seva atenció. Gràcies a Jordi Puy, que ha estat al control tècnic. Gràcies a la Maria López, la nostra productora. Si t'estimem molt, Maria. Gràcies. I al Josep Maria Homs, que ens ha acompanyat avui a la ràdio. Gràcies per haver estat amb nosaltres i et dediquem a aquest tema que també has sabut trobar pel final d'aquest programa. Gràcies.
Gràcies. Molt agraït.
Senyors, fins la setmana vinent.
Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món llavors. Quan a la llar cremava només paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres. No en sabíem més, teníem 15 anys. No havíem tingut massa temps per aprendre'n. Tot just despertàvem del son dels infants. En teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians, d'històries d'amor, somnis de poetes. No en sabíem més, teníem 15 anys. Ella, qui sap on és? Ella qui sap on para. La vaig perdre i mai més he tornat a trobar-la. Però sovint en fer-se fosc, de lluny m'arriba una cançó, velles notes, vells acords, velles paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres. No en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre'n. Tot just despertàvem del son dels infants. En teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians, d'històries d'amor, somnis de poetes. No en sabíem més, teníem 15 anys.